Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres. En uns moments conversem amb Jordi Baiget. Bé, també ell està un pèl sorprès, com nosaltres, de veure Joan Manuel Duran, diguem-ne, embolicat en un projecte polític. Jordi Baiget, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Més enllà, òbviament, de la legitimitat de cadascú, oi? Però després de molt de temps de no estar present a la vida política ara, doncs la notícia és sorpresa més d'un i ens ha sorprès també.
Sí, sí, tant. Com ho has dit, m'ha sorprès, no? Perquè feia temps que el senyor Duran no estava a la vida política activa, no? I jo li havia perdut la pista i el contacte, i bueno, em sorprèn que a més s'hagi apuntat a aquest partit, però bueno, escolta, que li vagi molt bé, i espero que retorni a la vida activa, que és una persona que sempre ha estat compromesa.
Fem, per començar, res, un futurible d'aquells. Creieu que en aquestes municipals hi haurà un ventall de formacions polítiques?
Pues sí, jo crec que sí que hi haurà un ventall. La sensació, jo crec que hi haurà un canvi d'escenari polític als diferents pobles, i a Sitges també, important, i dependrà molt també de la participació, que la participació, com sabeu, aquesta llei d'OM, doncs a vegades fa que els escenaris o les realitats canviïn, no? I la tendència de la participació, que jo espero que en sigui molta, perquè és quan realment la democràcia és més legítima, la tendència de l'última participació en les autonòmiques, si això es reprodueix, pot canviar bastant l'espectre del nostre ple de l'Ajuntament i dels grups municipals. Ara, que hi haurà més partits, sí, jo crec que sí.
Hem començat una penúltima roda de portaveus, perquè estem a 4 mesos de les municipals.
Sí, tres
telediaris. Estem a la recta final d'aquesta segona legislatura de Jordi Baiget, i encara d'alguna forma no heu ni insinuat públicament si hi ha intenció per part vostra de poder continuar.
No insinuaré fins que realment toqui, perquè part del partit, que hi hagi la voluntat de que es digui el que realment el candidat, quin serà i de quina manera i per què, serà un o serà l'altre o continuo jo. És una cosa que jo vaig pactar amb el primera secretària del partit i també amb el de la federació d'aquestes comarques, i com sabeu, a més, ara hi ha hagut, això tenia que ser el dia 17 i 18 de gener, tenia que això, però les primàries que
de Barcelona
i que en algun altre lloc s'estan reproduint,
ho han arrossegat tot,
han arrossegat que fins al dia 24, em sembla que de febrer o més o menys, doncs no es aniran determinant els candidats. O sigui, s'ha retrasat aquest procés i lògicament aquí també es retrasarà, no perquè hi hagi cap voluntat de primàries ni molt menys, però sí que es retrasarà per establir els timings que es necessita. Primer, que l'assemblea aprovi el candidat, que es digui que el candidat és la persona adequada.
Perquè hi ha més d'un pretendent?
Ah, no ho sé. En el meu partit, no ho sé. Ningú en aquest moment s'ha postulat amb possibilitats o amb ganes de fer-ho, no? Si n'hi hagués, no hi hagués cap problema, al contrari, estaria bé que hi hagués. Jo crec que és bo que hi hagi gent que vulgui ser-ho, perquè si no, també, lògicament, la responsabilitat només amb alguns que ho som o que hem volgut ser-ho també no és positiu.
Si fos per vos?
El què?
La decisió?
Ah, això no, això queda en el meu. Per mi? Queda per mi, encara.
Encara. Esteu cansat?
No, cansat gens. La veritat és que el que estic fent, com suposo heu vist, m'agrada, no ho faig gens a disgust. El que és cert que els temps són d'usos, són d'usos, els temps són complicats, i és curiós que quan els temps són d'usos les coses es veuen d'una altra manera, i també la veritat és que les relacions amb les coses són més complexes, i a vegades cansen algunes coses, altres et sents molt satisfet perquè ho has pogut superar, però no cansat, no, que va.
Arribarem a algunes bones notícies en aquesta conversa, sí. Però, diguem-ne, la que capitalitza el debat polític i segurament moltes converses ciutadanes és la qüestió del deute.
Sí.
Ahir parlàvem amb Lluís Mercè, a veure si trobem punts de coincidència, sí. Si no, el marc general.
Sí, sí, sí.
Quan es té un deute molt gran, només es poden fer tres coses,
sí.
Que és reduir... Per això dic que afegiu, sí. Les que vulgueu, tragueu, sí, sí, les que facin falta...
Correcte.
Per una banda, reduir despesa pròpia o reduir estructura, per una altra, pujar impostos, i per una altra, venda patrimoni.
Sí, s'han de fer les tres.
S'han de fer les tres.
Clar, perquè...
Alguna més hi afegiríeu? O són aquestes
quan
tres...
Quan és venda de patrimoni, jo diria gestió del patrimoni, perquè lògicament es pot llogar el patrimoni, eh? No,
venda, lloguer,
de vendre un
tot. Treure'n recursos.
Treure'n rendiment. O sigui, això, però això ho pot ter que fer les famílies, o tenen que fer això. O sigui, aquí s'ha de buscar... menys despesa, més ingressos i més rendibilitat o productivitat a la nostra feina. Són els tres objectius. Més ingressos. Per obtenir més ingressos, els ajuntaments només tenim en aquest moment la via impostos, la via taxes i la via patrimoni. Lloguer, doncs tot això, el que significa la gestió del patrimoni. Mm-hmm. Via despesa, aquí hi ha la compensació de deutes que pot existir, perquè pot haver-hi deutes que es puguin compensar. També pot haver-hi algun ingrés extraordinari, un ingrés extraordinari bastant real, d'alguna sentència que hi ha, que don voltes i que sembla que les estem guanyant, com va haver-hi els ingressos dels IBIs de les autopistes en un moment donat.
En el seu dia, que van arrossegar-se durant
exacte,
no sé quants
doncs
anys.
Encara hi ha alguna cosa que està arrossegant per allà, que en algun dia, esperem, no molt llunyà, hi haurà un ingrés important a l'Ajuntament, que estem parlant de 3,5 milions d'euros, que està ja al final de tot, i que bueno, quan arribi, és una cosa que no està pressupostada.
És el que anava a dir, no s'hi pot comptar.
No s'hi ha comptat i està allà, i això pot donar una possibilitat més. Deute. Ai, dic, despesa. Mm-hmm. Aquí a la despesa tens el pagament dels deutes, o sigui, el pagament de financer, que això es pot anar refinançant o anar buscant solucions per pagar aquest deute. I l'altre tens la despesa ordinària, que s'ha de reduir, que és capítol 1, personal i estructura. Tothom parla d'aprimar-se, aprimamenta de l'estructura, i de fer les coses millor per gastar menys. O sigui, poder produir millor. Tot això s'ha de fer, tot. I després ens queda el patrimoni, que, bueno, patrimoni, llogar-lo, permutar-lo, bueno, buscar solucions a tot això.
De tot
però
plegat.
Això s'ha de fer. Mm-hmm. I per últim, sí. Jo crec que algun dia la solució dels ajuntaments passarà per alguna qüestió. Ho estem llegint també, que els ajuntaments s'hauran de reestructurar no només el seu finançament, sinó el que és, què és un ajuntament, què ha de fer un ajuntament i com s'ha de plantejar un ajuntament al segle XXI. Això també farà que els seus comptes, la seva economia es replantegi molt diferent.
Tot i que bona part d'aquesta legislatura l'heu passada fent valer un argument de l'estructuració, de la nova estructura de l'Ajuntament, d'adaptar-lo al segle XXI, de sí. Fer-lo més productiu, més professionalitzat, etc, sí, sí, sí. etc. Part d'aquest camí està fet, sí. Bona part d'aquest camí queda per fer.
Sí, bueno, a veure, s'ha iniciat el camí, s'ha iniciat amb un pla que fa 2 anys vam posar sobre la taula, quan vam veure que el problema de les comptes de l'Ajuntament i la crisi en la que vivíem això feia que realment es tinguéssim que replantejar, nosaltres vam posar un pla en marxa. I posarem per cas. S'ha fet un pla de sanejament a 4 anys, en la que en aquest pla de sanejament es va reduint les despeses, i el que hem de fer és intentar complir-lo el màxim possible, reduint la despesa ordinària, quasi jo diria que un 30% i escaig en 4 anys. ¿Vale? Què vol dir reduir la despesa ordinària? Pues hem renegociat tots els contractes, que això és una cosa molt important i que a vegades la gent no se'n dona compte, de que els hem adaptat en el pla de sanejament. Un dels errors que es pot fer és posar un pla de sanejament i els contractes que tu tens en aquell moment, quan el pla de sanejament s'implanta, no tocar-los. Llavors, lògicament, tots, i ara ja passa l'últim que és CESPA, tots els contractes s'estan adaptant amb nous concursos a la realitat de la pla de sanejament. Una altra cosa que hem fet, estem intentant, amb aquest concepte d'unir a tots els treballadors en un nou edifici, estem intentant treure'ns els lloguers que tenim. Tenim lloguers de diferents, diríem, locals, que al llarg del temps s'han anat llogant, perquè volem reduir, i ho aconseguirem, tots no tindre cap lloguer. Això significa també reduir una despesa important. Això com a exemples de lo que s'està fent. S'està, lògicament, hi ha hagut una sèrie de decrets en el que s'han reduït els mòbils de l'Ajuntament, la flota de cotxes, com coneixeu, també s'ha fet una reestructuració. O sigui, s'han fet una sèrie d'accions que començaran a donar uns resultats més enllà d'aquest any. No són qüestions que seran automàtiques, sinó que tot això serà un procés. La unió amb un sol edifici de tots els treballadors, a part de que deixarà una sèrie d'edificis com a possible lloguer, venda o reciclatge d'algun edifici com a equipament, produirà, jo crec, que els treballadors i la ciutat, el poble de Sitges, treballarem molt millor, produirem molt millor. Per exemple, és un exemple d'això, hi haurà dos fotocopiadores, dos, i ara en tenim una barbaritat, però perquè els edificis necessiten cada un una o de fons d'aigua, dèiem l'altre dia, fons d'aigua, doncs fons d'aigua amb dos que n'hi hagi n'hi ha prou, i ara en tenim 30, fons d'aigua. O sigui, hi haurà una reducció de despesa important. Ara, la transició que estem vivint és complexa, perquè aquesta reducció es veurà potser dintre de 2 anys, tot aquest procés, vale? I ara estem en un moment molt complicat, perquè la reducció no és visible com una cosa d'això, i l'endeutament de l'Ajuntament encara continua sent important.
Quan un parla de reformular una estructura, parla del capítol 1 també?
Sí. A veure, jo crec que...
Capítol 1 pels oients, sí, que és un personal, terme que fan servir molt el personal.
És personal. A veure, lògicament toca reestructurar la nostra organització per veure exactament... Jo faria al revés, és a dir, a veure, l'Ajuntament de Sitges té un problema econòmic i, a més, té que donar uns serveis i té que donar una resposta a la ciutadania segons les seves competències i sobre el que vulgui fer. Quina estructura es necessita, i a partir d'aquí fer coincidir, i això ho estem fent, això se li diu reenginyeria dels serveis en aquest moment, fer coincidir el que tu tens com a despesa amb una estructura que tu creguis que és la correcta. I això significa, ben segur que significa, reducció d'estructura de personal. Sí, lògicament, però és que, a més, som igual que una empresa, al final som com una empresa. El que passa és que tenim uns condicionants diferents i a vegades tenim fins i tot unes possibilitats diferents en una empresa, no? I en aquest moment, qualsevol empresa que està patint una crisi, que està immersa en un procés de sanejament, necessita reestructurar-ho tot, no pot només quedar-se dient, no seria saludable dir no, perquè ningú s'ho creuria, vale? Lògicament s'ha de tocar tots els capítols que del...
Si fos estrictament una empresa, l'Ajuntament estaria en fallida?
Pues no ho sé dir-t'ho, sincerament no ho sé, no, perquè lògicament no sé quan una empresa està en fallida, no sé si fóssim una empresa estaria en fallida. El que és cert és que es podria fer moltes més coses si fóssim una empresa que si fos un ajuntament, per solucionar.
Encara que més d'un empresari pugui dir, home, no tenim el coixí que tenen les institucions públiques.
La sort que té l'Ajuntament és el coixí que té. La sort que té l'Ajuntament és que, lògicament, els ajuntaments poden estar en fallida tècnica, que se'ls diu, i les empreses en fallida tècnica no poden estar. Estan en fallida o no estan en fallida.
Això és un... Per qui gestiona, això és un caramel enverinat?
Sí, jo crec que sí.
Us hem enverinat una mica d'aquest caramel o no?
No.
De pensar que sempre hi ha un coixí?
No, perquè la veritat és que no, la preocupació és suficientment gran com perquè no t'enverenis pensant que hi ha un coixí. Clar, per exemple, l'Ajuntament no és embargable. Lògicament, una empresa a la que té problemes amb els acreedors és embargable. Llavors, clar, això fa... No, però com a coixí mai ho he pensat. No, això seria d'una responsabilitat enorme.
Matiseu tot el que faci falta.
Sí.
L'Ajuntament no hagués anat mai a Sitges Referents si algú en el seu dia no hagués pres una decisió que s'ha vist molt temps que era equivocada.
primer, la decisió de fer el Sitges Rifles no és equivocada. No és equivocada. La decisió de fer el Sitges Reference és una decisió que, aprovada a més per tots els grups polítics de l'Ajuntament, sobre un estudi que es va fer de viabilitat econòmica del projecte i amb una situació econòmica, social i, diríem, d'alegria, en la que donava totes les possibilitats de que fins i tot el pla general ja apuntava que teníem que fer edificis d'oficines. Quan el pla general s'estudia com econòmicament Sitges podria avançar o tindre diversificació, una de les coses que es diu, a més ho fa l'informe del senyor Tanis Lau Roca, és, escolti, per què no proven de que s'implantin oficines d'empreses a Sitges? Nosaltres teníem un terreny allà, davant de... Bueno, on ara està el Sitges Reference, en el que hi teníem, és un terreny propi de l'Ajuntament, un patrimoni, que hi teníem tots els containers, no sé si us recordeu, els containers de basura. Què vam plantejar? Home, fem rendible aquest terreny, vale? Però aquest, per fer rendible aquest terreny alguns tenia que fer l'edifici. Nosaltres el que no volíem era posar els diners per fer un edifici per algo. I no volíem fer un edifici per l'Ajuntament, sinó el que volíem fer era un edifici per llogar, per vendre, perquè, i perquè s'implantessi activitat econòmica, que era, veiem, una viabilitat. Bé, la fallida mundial del sector immobiliari, del sector oficines, fa que aquest edifici, en el moment que s'està a punt d'acabar, doncs perdi tot l'interès per sectors econòmics. No? I només n'heu de veure els de Viladecans, els de Gavà, els de Barcelona i tot, els edificis de lloguer. Què passa? Vull dir, fins aquí, jo crec que tots érem conscients que estàvem fent una bona operació i que l'Ajuntament es pogut guanyar una renda important en aquesta edificació. Primer guanyava patrimoni i després podia aconseguir lloguer. En el propi programa electoral nosaltres portàvem fer un ajuntament nou. Per què? Perquè també hi havia una gran possibilitat, si tot continuava igual, de que el desenvolupament de la Plana Oest donés la plusvalua lògica per poder fer una biblioteca i per poder fer
un ajuntament
que no anava acompanyat aquesta financiació del camp de futbol. Sí, l'operació era, nosaltres posem una concessió del camp de futbol, que en aquell moment hi havia gent interessada, nosaltres es desenvoluparà la Plana Oest perquè hi havia els promotors interessats, i amb aquestes plusvalues de convenis, concessions i conveni, feien viable fer un ajuntament nou, una biblioteca nova i desenvolupar la Plana Oest d'equipaments. Això ho teníem bastant, jo crec que lligat. Quan tot això està a punt de posar-se en marxa la maquinària, entra una gran crisi en el que el sector immobiliari, que era qui tenia que doncs donar possibilitats d'això, doncs no... Jo ho sabem tots, desapareix, és que desapareix.
Us ho preguntàvem per si el del Sitges Reference s'ha convertit en una mena de petit atzucac de difícil solució. El soci de l'Ajuntament al Sitges Reference va entrar en concurs de creditors,
també, o sigui que sí,
agafa-t'hi flor, a més de tot això, si l'Ajuntament volgués, per dir-ho d'alguna forma, recuperar tot l'edifici per ell, o tenir l'edifici per ell, hauria de pagar el 50%, que és un disbarat bastant gran, no?
Bueno, l'edifici està valorat en aquest moment taxat per una caixa, per 13 milions d'euros.
O sigui que l'Ajuntament hauria de pagar uns 7 milions d'euros?
Jo crec que això és el que està taxat. Una altra cosa és el que el valor del mercat avui dia.
Avui dia
les coses... Avui dia jo crec que aquest edifici es podria aconseguir per el valor... jo crec... Aquest edifici en aquest moment pot valdre uns 7 milions... Poso una xifra raonable entre 7 i 8 milions d'euros.
D'acord. Per tant, l'Ajuntament, diguem-ne que en 4 milions...
3 milions, 4 milions,
podria
adquirir tot aquest...
D'acord. La pregunta seria, a partir dels números que ens han deixat aquí sobre la taula, i com que ens sembla perquè pugui resultar molt gràfic, l'Ajuntament pagarà més o menys de lloguer d'aquest edifici...
El que és l'hipoteca.
Uns 40.000 euros al mes?
Correcte.
Arribarà l'Ajuntament a poder tenir, diguem-ne, per tot el rendiment que em pugui treure del patrimoni que deslliurarà per...
Sí? Sí, home, i tant. Sí, s'ha fet un pla i un estudi que ho pot fer tranquil·lament. O sigui, a veure, a llarg termini, no, a mig termini, l'Ajuntament de Sitges, si fa una sèrie d'accions sobre plans que estan posats sobre la taula, pot realment sortir d'aquest problema econòmic que té.
Us ho preguntem perquè al final l'intenció seria comprar el Sitges Refinance?
Bueno, mira, jo en aquest moment veuria una mica l'evolució d'aquesta situació. Hi ha diverses possibilitats. Hi ha la possibilitat de comprar-lo, i llavors l'edifici és de l'Ajuntament de Sitges, i se'l podrà vendre, no el podrà vendre, es podrà quedar allà, potser, 25 anys. L'altre és vendre'l amb un fons d'inversió, per poder dir, bueno, doncs, escolta, mira, el fons d'inversió continuem pagant el lloguer, però ens han donat uns diners, i amb això paguem uns altres deutes. O sigui, jo crec que s'haurà de valorar més endavant quina és la situació de l'economia, com va l'Ajuntament i de les possibilitats del mercat que hi hagi, no? Perquè també estem buscant, i ja hi ha alguns contactes, per poder llogar la part de baix també perquè ajudin a pagar el lloguer. Ara de moment ho paga tot l'Ajuntament perquè la part de baix, diríem la planta
sí, sota, sí,
està per llogar a diferents empreses, no? Això vol dir que també nosaltres deixarem de pagar menys lloguer. Però perquè entenguem l'operació, en el moment que nosaltres diem no podem fer ja l'Ajuntament i en el moment que veiem que això ja no es llogarà, perquè la situació del 2007 és aquesta, i el 2008 pitjor, i el 2009 pitjor, fem una decisió que és dir, escolta, nosaltres hem fet una casa per llogar, però estem pagant nosaltres l'obra, la hipoteca de l'obra, doncs anem a viure-hi. Almenys, com que volíem fer-nos una altra casa, però hem fet una, que aquest és el raonament més de sentit comú, escolta, no ni, continua pagant allò perquè a veure si algun dia algú el compra o el lloga i no tindre això, home, aprofitem que els nostres treballadors, la nostra productivitat era un desig estar tothom junt perquè perdíem molt temps i a vegades molts esforços per la distància i descoordinació. Jo crec que és una operació que donarà un fruit positiu no només econòmic a la llarga, sinó que també donarà un fruit positiu a la forma de treballar de l'Ajuntament.
No fem un paral·lelisme, però també us deixem algunes opinions que al llarg dels mesos ens han deixat en aquesta taula. Amb la qüestió de Qualia.
Ah, sí.
La majoria de les persones que han opinat sobre la qüestió veuen amb més que bons ulls l'arribada d'una escola, l'arribada d'un centre que d'alguna forma també impulsarà un altre àmbit de l'economia local. El que, almenys, escoltant a les persones que han vingut en aquesta taula, no sembla ningú coincidi massa en que després d'això el projecte estigui encara prou madur com per poder-ne parlar amb molta fermesa. Teniu la sensació que el que us han pogut dir sobre Qualia va per aquí? Que hi ha un valor positiu inicial en l'arribada de l'escola, però en canvi hi ha una certa incertesa general en els números que s'han fet a partir d'aquest moment?
Bueno, jo crec que més amb els números, jo crec que hi ha una incertesa, perquè lògicament la complexitat del projecte necessita realitats. Vale? Jo entenc que és difícil, és un projecte que és cert, que il·lusiona, és un projecte que creu la ciutadania, com crec jo, que és una bona oportunitat per diversificar l'economia, que ens va molt bé, que sembla que bueno, ens trobem còmodes amb aquest projecte i que té possibilitats. Però el que és cert és que hem de treballar sobre realitats. Per què? Pues perquè la gent... bueno, allò de Santo Tomàs, no?
I més tal com estan les coses.
I sí que és cert que el projecte, igual que el camp de futbol, igual que els Sitges Referents, són projectes d'una complexitat tan gran que en aquest moment la situació econòmica que els acompanya també té la mateixa complexitat. Que ningú s'enganyi, i ho he dit moltes vegades, no és fàcil aquest projecte. No és fàcil, però s'està treballant. Aquí han estat fa... Més vaig estar amb els senyors d'inglesos de la VIPA treballant. Ara, el dia 25, tornen. Els senyors inversors, que sí, que tenen moments els inversors de la complexitat de trobar financiació i coses d'aquestes, estan aquí, i estem treballant tots conjuntament per trobar les solucions a que les realitats es comencin a veure. Però les realitats no només és la universitat, el viver d'empreses creatives començaran les obres molt aviat. L'espai escènic del senyor Fontanals el veurem molt aviat com allà, com a projecte i això, i que jo tinc una reunió amb el senyor Mascarell ja per activar-ho. O sigui, i la universitat estem buscant alternatives per iniciar ràpidament els cursos abans d'iniciar l'edifici, perquè jo crec que és més important l'activitat que no l'edifici. És molt més important que hi hagin alumnes, allà on sigui, que l'edifici que ja anirem fent o ja tocarà, no? En aquest moment, la gent abans de tirar un projecte et mira tu si tu... Qui fa el primer pas? O sigui, en aquest moment...
Per no dir, faci-ho vostè el primer
pas. La vida és, anem a comprar un cotxe, sí, però qui paga? El compres, qui poses tu primer, jo, o poso jo? O sigui, els passos i decisions sobre elements tan importants com aquests, que necessiten de finançació econòmica, comporten moltes més dificultats i moltes més prudència que no pas fa uns anys, que ja està bé. Per això que vull dir, projecte Qualia és un projecte difícil, complicat i a llarg termini, però és un projecte que no l'hem de raconar, no hem de no creure, i hem de creure, i ja aniran veient les realitats, val? I si la realitat és tossuda de que no ha de sortir, doncs no sortirà, però també hem de ser tossuts els que volem que surti. Això.
Hi ha alguna intenció a Aiguadols? Algú ha pensat alguna cosa per Aiguadols?
Precisament, quan Aiguadols es va posar sobre la taula, hi havia moltes intencions. Hi havia la intenció d'un hotel, hi havia la intenció d'una residència de gent gran, hi havia la intenció d'una clínica, hi havia la intenció d'una residència a part no sé què, perquè en aquell moment les idees fluïen, perquè els diners anaven darrere de les idees. En aquest moment, fixeu-vos que la forma que hem tret nosaltres el concurs el traiem precisament dient porteu-nos projectes, perquè no tenim. No, sabem que hi ha algú que està pensant alguna cosa, però la veritat és que no és ni molt menys com aquell moment que hi havia idees molt clares amb inversors molt clars. Mm-hmm.
Però és a dir, hi ha algú que està pensant alguna cosa?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí.
Alguna cosa hi ha... relacionada...
No, hi ha en una residència, de gent gran. Això sí que hi ha algú que està pensant en això. Sí, sí. I potser hi havia un grup important d'arquitectes, que era Alonso Balaguer, que fa molt temps va aparèixer, que sempre ha estat interessat, però fa temps que jo no hi parlo.
Que no en sabem. Però diguem-ne que sobre la taula, més o menys, aquesta qüestió de l'ús per una residència sí que això tornaria...
En aquest moment és una de les apostes que potser sona més, perquè sembla que són un tipus d'inversió a llarg termini bona i en aquest moment amb possibilitats de rentabilitat.
Sort que en aquell moment no va sortir, perquè si no algú s'hagués enganxat els dits i...
Potser és així, tens raó.
I allà hi hauria una estructura a mig fer.
Potser tens tota la raó. Si a vegades veus, les coses no són
mai
positives.
No? Bueno, sí. Hem començat parlant del patrimoni, però dèiem d'aquests tres eixos, sí, d'un deute, que per cert, algú pot parlar d'una xifra global del deute de l'Ajuntament?
A mi sembla que en aquest moment és 17 milions al real.
Al real. Real, 17 milions d'euros.
Correcte, al real.
Al real. Vale. Parlàvem de la qüestió impositiva.
Sí.
Se pujaran els impostos.
Algun dia s'han de pujar.
Algun dia s'han de pujar.
Per què? A veure, perquè jo no vull dir que es tinguin que pujar immediatament, però que alguna vegada s'hauran de pujar, perquè, a veure, el que eternament no podem viure sense pujar impostos. O sigui, és com si eternament et vagi pujant el cost de la vida i a tu el sou no te'l pugin mai, val? Perquè ho entenguem. Mm-hmm.
El se pujarà, però qui vingui.
Home, clar. Li toca, en aquest moment li toca, perquè el pla de sanejament determina que a partir del 2012 s'ha de prendre la decisió, vale? O finals del 2012, no sé si és 2011-2012, vale? Per què? Perquè el pla de sanejament, no ens enganyem, és un pla que determina ingressos i determina baixa de despeses, i això està aprovat per l'Ajuntament i és públic, o sigui que no estem en aquest moment, volem ser molt transparents amb les coses, i jo crec que, a més, governi qui governi, tindrà la possibilitat de fer-ho o no, vale? Perquè pot trobar altres solucions, no dic jo, però crec que aquesta és quasi inevitable. Si es governa, i esperem que governem els socialistes, doncs direm que és així, perquè nosaltres ja hem aprovat el pla de sanejament d'aquesta manera, el que, si no som nosaltres, se justificarà que no hem pogut fer una altra cosa. Això és una altra història.
En qualsevol cas, d'aquestes tres potes, sí, algú es pot enfadar per aprimar l'estructura municipal, algú es pot enfadar per la manera de rendibilitzar el patrimoni,
sí,
però molts es poden enfadar per apujar els impostos.
Sí,
diguem-ne però... que de les tres mesures, sí, aquesta és de llarg la que...
Sí. Sí. A la vida pots enfadar sempre.
No, està clar.
Moltes coses.
Sí, sí, fins i tot per si fa sol o plou.
Però, a veure, jo crec que l'Ajuntament de Sitges ha d'intentar, primer, baixar la despesa al màxim possible, que està en aquest camí. Ha d'intentar tornar el deute, que ja està també al camí, d'anar-lo tornant.
Teniu la sensació que els ciutadans perceben que l'Ajuntament està fent el possible per reduir, la despesa?
Jo no ho sé si ho perceben, però, clar, lògicament és difícil percebre aquestes coses quan tu en aquest moment llegeixes tot el que estàs llegint i com va estar el món. I els governants, els que governem, a molta gent, doncs, lògicament, creu que tot això, i cadascú en el seu àmbit, doncs home, no es tenia que haver arribat, no sé, lògicament
que hi ha una responsabilitat,
ha una responsabilitat. Ara, jo penseu que la situació en la que vivim, l'entorn en el que es viu és molt complex en aquest moment, i que tot el que està passant a dalt ha caigut a baix, i a baix també passa el mateix que a dalt, o sigui, al final és una mica, però parlem d'una cosa, ara han pujat el 3% l'IPC, significa ha pujat el 10% la llum. Vol dir que nosaltres, el 10% del rebut de la llum de Sitges, que estem en un procés també i protocols d'intentar anar minimitzant la despesa, ens puja un 10%. Si tu els ingressos no pugen, arriba...
Que m'encanyi
algú com funciona això. Perquè tu pots dir, no, redueixo la despesa, la redueixo tot el que puc, escolta, jo faig el que sigui, però clar, si et puja el 10%, un 3%, tothom va pujant i va pujant, i nosaltres, pues, treballadors, a l'IPC, bueno, pues un 3%, vale, perfecte, si no passa res. Però d'algun lloc, s'ha de trobar ingressos, si no, és que no, el compte de la vella no funciona. No? Jo ja he dit que nosaltres som un ajuntament i un poble que té uns elements, a més, d'encariment com a vida, o com a imatge, o com a manera de viure, perquè, bueno, som Sitges i això té el seu cos. L'altre és, des de l'any 1995, no s'han pujat els impostos. Jo crec que això és un error de tots, de no haver comès en algun moment, o en alguns moments, un equilibri fiscal diferent. Però quan nosaltres vam arribar, i això ho he explicat, i crec que ho he explicat moltes vegades, vam creure que el poble de Sitges necessitava veure realitats abans de pujar els impostos. Veure realitats, perquè tu no podies arribar i dir, escolti, mira, jo ara pujo els impostos, abans de que realment la gent veiés que hem fet coses. Quan vam fer coses, perquè el 2007-2008 nosaltres ja vam pensar que aquesta legislatura hauríem d'equilibrar fiscalment, això ja ho teníem previst, alguna cosa teníem que fer, va entrar la crisi, i en aquell moment vam creure que no era just gravar a la gent que estava patint o que realment estava en un moment molt complicat, doncs pujar els impostos o posar una altra taxa o això. I això ha fet que estigui una decisió que vam avortar i que ha complicat una mica més la situació.
Us imagineu, però, en el programa electoral d'algú de cara al mes de maig, pujarem els impostos?
Pues algú enganyarà.
Però us imagineu el programa electoral d'alguna formació política que digui pujarem els impostos, suposo, perquè Sitges necessita
que,
no sé què?
Suposo que no es posarà així, pujarem els impostos.
Està clar, oi?
Està clar. Lògicament, Però,
home, sí, molt sovint el joc polític implica.
Sí, sí, però la veritat, jo sóc alcalde, ara no sóc candidat. Sóc alcalde, i com a alcalde el que li tinc que dir a la ciutadania és que, lògicament, algun dia s'haurà d'augmentar els ingressos de l'Ajuntament, i aquests poden vindre pel patrimoni. Per això tampoc és qüestió de dir és que es farà això o no, però ha de vindre pel patrimoni i ha de vindre perquè l'Estat ens doni més diners, que això difícilment ho tenim perquè no té diners
tampoc. Ja era difícil abans,
vale, doncs imagina't,
doncs, ara.
I ha de vindre perquè els ciutadans aportin més. Llavors, que jo no sé,
perquè ell que pugui dir, escolta,
prevec...
encara més
no. Jo prevec situacions molt difícils a les properes legislatures. Per què? Perquè, com dius molt bé, els ciutadans potser no estaran disposats a més, l'Estat no podrà donar diners, el patrimoni serà difícil de gestionar, i baixar la despesa és l'únic que quedarà, vale? Per equilibrar això. I a més, si els bancs no donen res, i els bancs ja, perquè caixes em sembla que aviat no n'hi haurà, bancs, no donen res, la situació... Jo...
I encara queda l'altra variable, sí, que és mantenir els serveis, clar, a la mateixa alçada.
A l'alçada. Vale?
A la mateixa, com
jo dir. No sóc pessimista, eh? Crec que hi han possibilitats perquè la gent es reinventa quan té realment problemes i jo diria desafiaments. I aquest és un desafiament i un repte que crec que ens farà a tots, inventar noves coses perquè realment funcionin els ajuntaments i continuï havent-hi aquest equilibri entre el servei i la qualitat. Tal com veiem les coses, home, seria molt, molt il·lus de dir no es preocupi ningú que això se solucionarà fàcil. No, això té les seves complexitats.
Amb dues qüestions immediates que ens porten a la realitat, sí, econòmica. En el conveni de la creació del Consorci de Clonatació, tothom s'ha ajudat a tothom?
Tothom s'ha ajudat. Ara és quan dic la inventiva i l'operació quasi, jo diria, perfecta. Per què? I per què ho diré? Perquè al final el que ha fet l'Ajuntament és assumir un deute, que no l'endeuta perquè té un patrimoni. Hem de tindre molt clar que l'administració, quan el deute va lligat amb un patrimoni, no és endeutament, perquè vol dir que el patrimoni tu el pots vendre o se'l pot quedar al banc i llavors no estàs endeutat. Això és la llei. Però, a veure, primer, el Club Natació demanava una ajuda per no morir com a institució. Nosaltres dèiem no ens podem endeutar. ¿Vale? I el Club Natació vol tornar a comprar aquest patrimoni. I al final, nosaltres, a la Caixa Navarra, que també li hem fet un favor, perquè, home, tindre pisos ja és complicat, però tindre un equipament amb un club dintre, deixeu anar.
Jo et resol l'hipoteca, sí, i tu a canvi em dones alguna cosa.
Vale. I a més, escolta, doncs, nosaltres solucionem això i tu també ens dones crèdit a l'Ajuntament. Bueno, això són operacions...
Si no hi hagués hagut mai crèdit...
No.
Ho dic perquè tal com estan les coses, l'Ajuntament pot anar...
Ves costant molt més. Perquè les entitats financeres, no tal com està l'Ajuntament, no. Ves a demanar un crèdit per un cotxe tu ara. No tal com està l'Ajuntament, sinó que realment les entitats... Però fixa't, les entitats financeres estan dient als ajuntaments que es deixaran diners, pocs, però si fas una sèrie de reestructuracions, si fas una sèrie de canvis, si fas una sèrie de coses... que són plans de sanejament, que són estructures.
Però... O sigui, pot haver una empatia mútua, però això ha estat un acord de conveniència, perquè totes
totalment,
les parts els convenia.
Totalment. A veure, quan tots tenim problemes i som capaços, amb intel·ligència i amb entendre'ns, de posar-nos tot d'acord per solucionar el problema de cadascú, és una gran solució. I aquesta ha sigut la solució de... L'Ajuntament, en aquest moment, només ha fet de pont, vale? Perquè espero i desitjo que el Club Natació pugui continuar molts anys i pugui tornar a recomprar el seu patrimoni, que l'Ajuntament cobrarà la meitat, el que està establert, i l'Ajuntament ha aconseguit també un crèdit per continuar desenvolupant les seves activitats.
O sigui que li ha sortit
i Caixa Navarra ha aconseguit que aquest patrimoni,
que aquella hipoteca que estava perduda,
pues, ha tingut una possibilitat. Pues, això, aquest mateix exemple, penso que si els partits polítics, si la ciutadania busquem fórmules d'aquestes per tirar endavant el nostre poble i el nostre ajuntament, és viable fer coses com aquestes. Ara, si ens emboliquem amb una sèrie de batalles i de no col·laboració intel·ligent, les coses seran molt més complicades.
Pescadors i aquesta llotja artesanal, sí, que probablement anirà a Aiguadols, sí, tot i que no sabem si l'alcalde manté encara aquella intenció d'una llotja de pesca artesanal a la Fregata o a la zona de la Fregata.
Sí, que la mantenc, sí. No em desdiré mai del que jo crec que s'ha de fer i que he dit. Jo, quan vaig plantejar que potser a la Fregata seria interessant tornar als pescadors per recuperar una imatge, per recuperar un entorn i per recuperar una història, i perquè els pescadors, a més, van marxar d'allà fa 30 i pico d'anys i se'n van al port d'Aigua Dolç, i que hi hagués una llotja artesanal amb un restaurant, o sigui, lligat, tot això, pues no, jo crec que és un projecte que, a més, després de parlar amb el Club Nàutic i tindre aquella disputa, en el conveni de cessió, de concessió de 15 anys existeix una clàusula per bona voluntat del seu president i de la seva junta de dir, escolta, si trobem una solució que ens va bé a tots, el mateix que el Club Natació, pues cap problema. Vull dir que tenim obertes les portes a aquesta possibilitat. Clar, jo crec que la possibilitat de que la fregata continuï al Club Nàutic, cap problema, a més l'hem aprovat i encantat de la vida. Si es troba una bona solució per tothom, fem-ho.
Una qüestió molt simple que ens preguntava més d'un oient. Per accedir, ja sap vostè que a Aiguadols bé, hi ha la barrera, hi ha totes aquelles coses, a hores d'ara, doncs, per accedir en el futur a aquesta llotja de pescadors...
Bueno, hi ha un pàrquing a fora, hi ha un pàrquing.
D'acord.
Just a la barca, al costat de la barrera.
Sí, sí.
Lògicament, nosaltres no podem... A veure, per què allà? Després d'un debat i discussió amb els pescadors, molt interessant, a veure, nosaltres en un primer moment vam dir, escolta, posem-la al costat de l'Ajuntament, allà on està l'oficina Qualia, el registre, sí. Perquè el mercat del peix era precisament era el mercat del peix. Però ens van fer veure tant els pescadors com l'entorn que és una activitat que en aquest moment és complexa i difícil per ells, i ells el tindre que pujar fins allà amb el peix, el no sé què... Bueno, llavors vam decidir que transitòriament, primer, anem a veure si funciona la llotja. Ells van creure que com més a prop de les seves barques i en l'entorn del port,
millor
per ells i millor per tothom, com que també serà un mòdul provisional per veure com van les coses, bueno, provem-ho, si realment això funciona i tot va bé, jo espero que algun dia la llotja estigui en aquest entorn del passeig, que és, crec, on tindria que estar una llotja que, a més, és un atractiu turístic molt interessant i sobretot quilòmetre zero, sostenible, és una forma d'entendre com hem de menjar, com ha de ser la nostra gastronomia i com hem de cuidar a les persones que fan aquest ofici.
Anem a dues qüestions, una a mig termini i una a curt termini. A curt, però que també serà a mig. La de mig termini, ho manifestava el regidor Gavi Serrano, però si l'alcalde ho pot garantir, el 2012 serà l'any de la remodelació integral de la Biblioteca Santiago Rusiñol?
Bé, jo garantir-ho. S'ha de treballar perquè ho sigui. S'ha de treballar perquè ho sigui. Vale. Com que sí que és cert que la nova biblioteca, jo crec que serà complexa, fer-la perquè no hi haurà el finançament. Hem d'entendre que aquelles grans inversions ara s'hauran de replantejar d'una altra manera. Però que és cert que la Biblioteca Santiago Rusiñol necessita una gran reforma. Necessita una gran reforma. Aquí, obcecats per fer l'altra, pues es va deixar la reforma aquesta. Val?
Sí, és allò del bosque o els arbres.
Sí, sí. Bueno, en aquell moment, com he dit, es veia molt viable fer-la. Fins i tot es va fer el projecte. Imagina't si es veia viable. No? Bé, si no hi ha una sorpresa, que a més no s'ha de deixar mai de lluitar per fer-la, però si no hi ha una sorpresa de que des de les altres administracions et donguin la possibilitat de fer-la, cosa que dubto en aquest moment, doncs sí que el que s'ha d'apostar és en una remodelació de la Biblioteca Santiago Rusiñol en profunditat. No només perquè continuï sent una biblioteca, sinó perquè l'edifici ho necessita com a edifici. I ara que estem en un procés de remodelació de tota la plaça de l'Ajuntament, crec que una aposta per acabar tots aquests edificis de remodelar és positiva. Per això que, home, jo en aquest moment garanties no les posaria al 100%, però voluntat sí.
Està molt emparaulat o no?
Està bastant parlat, sí. Perquè, clar, la Diputació, que era part important d'aquest projecte, i la Generalitat també, al veure que no hi ha la possibilitat de l'altre i els recursos són molt menors, doncs hi ha una voluntat de les almenys Generalitat hi havia, i tornarem a parlar. Jo crec que entre el PUSC, que en aquest moment teníem sobre la taula 800.000 euros per l'altra biblioteca,
sí,
més l'aportació que la Diputació estaria disposada a fer, més que l'Ajuntament alguna cosa podria aportar, algun finançament, el 2012 podria ser viable.
Una qüestió, això s'ha de resoldre abans de les municipals? Per aquells que puguin pensar si després de les municipals pot haver canvis a la Diputació i d'allò que es va dir, etcètera, etcètera.
Bueno, esperem que els canvis polítics no determinin alguns canvis en les voluntats o en les necessitats del poble. Esperem. Els 800.000 euros del PUO sí que es pot fer abans, cap problema, però la Generalitat, ja ha canviat la Generalitat, però espero, desitjo que no hi hagi una voluntat de no voler fer aquest canvi cap a aquesta reforma. La Diputació, la Diputació m'estranyaria molt, la Biblioteca és una de les coses que més estima la Diputació. les coses que més carinyo té.
Ara qui ho s'escolti pensarà, home, doncs per estimar la Mare de Déu.
No, no dic aquesta, eh? En general. En general. És una de les que...
Una de les institucions.
Com a servei.
Sí, sí, sí.
No aquesta, he dit. Les biblioteques.
De fa anys.
De fa anys. Si canvies, no crec que canvies aquesta
voluntat de continuar
treballant per les
biblioteques. De moment, però, per escrit i signat, res encara, eh?
No, bueno, els 800.000 euros d'allò a tenir per la nova biblioteca.
D'acord.
Només falta... Hem demanat el canvi, eh?
El canvi.
Ara només falta que algú ens digui, el canvi està fet, llavors ja el tenim aquí.
En un minut, 30 de gener, a la una del migdia, la presentació de l'inici del que és el projecte de la Fundació Stampfli del Museu d'Art Contemporani.
Bueno, molt orgullós i satisfet de que Sitges pugui tindre un museu d'art contemporani nou, amb la il·lusió, les ganes que ho ha agafat doncs, la família Stampfli, que ens deixarà a l'entorn de l'Ajuntament doncs, un equipament cultural d'una potència enorme, amb unes perspectives de futur molt grans. No? O sigui que jo no podem demanar més en una legislatura com aquesta que un persona privat, amb la col·laboració de l'Ajuntament, lògicament, perquè el Mercat del Peix ha sigut una cessió, doncs ens deixi un museu d'art modern, que fa molts i molts anys que Sitges no tenia un nou museu.
Són les 11 i és 18 de febrer, de gener. Quan torneu a venir, sereu candidat ja?
Hauré de decidir, haureu de saber si ho soc o no, quan tornem.
Home, segur. De saber-ho segur que ja ho sabeu, que si fos per vos ja...
Segur. Bé.
Les 11. Tornarem d'aquí un mes i a veure què explica Jordi Baiget, l'alcalde de Sitges, en la seva intervenció mensual. Jordi Baiget, gràcies.
Moltes gràcies.
En 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.